Més de 5.000 centres educatius de tot Catalunya estan pendents de saber com ho hauran de fer a partir del dia 30, d'aquí a 14 dies, quan acabi el període de temps curt, molt curt, que ha donat en la seva interlocutòria el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al Departament perquè apliqui de manera efectiva aquest 25% de castellà a les aules. La primera resposta, el primer missatge que el govern ha enviat als centres educatius és que no han de fer res, que no cal tocar res, que els projectes educatius que hi ha en marxa són els que són i que no s'hi haurà de fer cap canvi. És un missatge que, quan ha arribat a moltes escoles i instituts del país, ara mateix no ha portat aquesta calma i aquesta tranquil·litat necessària, perquè el que hi ha és, i amb una part molt important de raó, incertesa de què és el que passarà. El govern ha anunciat que presentarà un recurs a aquesta interlocutòria, però el neguit a les escoles, evidentment, no se'n va. D'aquesta situació, de com s'està gestionant, de com s'està vivint i del que pot implicar aquesta interlocutòria per executar aquella sentència, ja ho coneixíem, això no era nou, del 25% de castellà a l'escola. Podem saludar a aquesta hora l'exconsellera d'Ensenyament i ara secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, la senyora Meritxell Ruiz. Com està? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com definiria ara mateix la situació que es viu a l'escola, a les escoles del país, com a mínim, per aquelles amb les quals vostè té contacte pràcticament diari?
Ho has definit abans, no?, d'aquesta incertesa. De fet, vivim un any amb molta incertesa i bastants canvis, no? Incertesa per saber, no?, si s'ha de fer algun canvi i sobretot també una mica de, deixi-m'ho dir així, de tristesa per veure com es parla d'educació des de sectors que no se n'hauria de parlar, no? I a mi m'agrada posar el símil de la salut i dius, home, oi, que, no sé, la política, la justícia no decideix un tractament si es fa d'una manera o d'una altra o quan t'has de prendre una medicina o una altra. Doncs, home, estaria bé que en educació tampoc passés, no? Perquè a les nostres escoles, problema de llengües no n'hi ha. De fet, les aprenem les dues i a més ho demostrem cada any amb les proves d'avaluació. No hi ha problemes de llengües, no hi ha problemes de convivència i, per tant, ens agradaria poder treballar amb criteris pedagògics i educatius. No?
Ara estava pensant en la seva resposta i recordava, no sé per què em sona això, i recordo que, de fet, hi va haver durant la pandèmia un cas d'una sentència d'un jutge que autoritzava un tractament que un metge havia denegat. Amb oxigen per la qüestió de la Covid, però vaja, potser va ser un cas puntual i després la pròpia justícia va corregir aquell jutge, també li he de dir que això es va acabar corregint, però vaja, el problema segurament és que aquest problema fa molt temps que l'estem arrossegant, senyora Ruiz, no? I que sabíem que hi havia aquesta col·lisió, no?, entre el que és la realitat i la comunitat educativa del país i el que sí estava passant als jutjats.
I hi ha gent que té ganes de fer, de remoure, no?, en l'àmbit educatiu, i això realment ens fa molt mal a les escoles, perquè, com li deia, nosaltres ho vivim amb total normalitat, el tractament de les llengües. De fet, a les nostres escoles hi ha més de 300 llengües en aquest país. Sí. No? A vegades vam parlant del català, el castellà i l'anglès i penses, no, és que hi ha escoles públiques, però també moltes concertades. Quan els nens entren a P3, potser n'hi ha un en una classe només que entengui el castellà, o n'hi ha això a vegades. No? Per tant, la realitat plurilingüe ja és una realitat de les nostres aules. I el que hauríem de deixar és fer bé la seva feina als mestres per garantir, que és el que garantim, no? O sigui, alumnes que entren a l'escola, que molts no saben ni català ni castellà, quan surten a 6D saben català i castellà, i quan arriben a 4D tenen competències en català i en castellà. Per tant, això vol dir que ho estem fent bé, no?
Té sentit una interlocutòria que ordena executar una sentència, per exemple, que ordena canviar el currículum escolar d'un curs al que li queden 6 setmanes de classe?
La resposta és no. Ni té sentit ni és possible. També deixi'm dir, i si em permet afegir, sí, que és d'una llei que ja està derogada, a més. Si tot té sentit. No, perquè nosaltres hem començat el curs d'una manera, i hem fet treballs, hem fet projectes, tenim llibres, tenim materials, tenim avaluacions, d'això no es pot canviar 6 setmanes del curs, no té cap mena de sentit.
Ja, però si arriba un ordre i en 14 dies s'ha de fer, això com es fa?
És que no es podrà fer. És que no es podrà fer. A més, les llengües no són compartiments estancs. És a dir, qui es pensa avui en dia que, perdoni'm, però que quan toqui hora de català, els alumnes pensen en català, en castellà, en altres llengües, o en matemàtiques, o en anglès, o quan fas projectes de ciències. Doncs es busquen recursos que moltes vegades són en altres llengües, en català, en castellà. En català n'hi ha pocs, a més, en castellà molts, en anglès. Hem de pensar en tots els inputs lingüístics que rep un alumne durant tot el dia, des que s'aixeca fins que se'n va a dormir. I ja li asseguro que els inputs lingüístics que rep en català són a l'escola, perquè, bueno, a l'escola, i algunes hores de l'escola, no pas totes.
Clar, passa, jo entenc perfectament el que diu, però em poso en una situació que és, si aquest recurs no prospera, el que la Generalitat ha anunciat que presentarà i es manté aquest termini de 15 dies, ahir el govern espanyol deia, per exemple, que la inspecció actuarà per mirar que es compleixi. Jo hi escoltava a portaveus de la inspecció, que reconeixien com tenen 2 inspectors per 5.500 escoles a Catalunya. Deia, nosaltres tenim la capacitat que tenim, però hi ha molts pares a Catalunya que poden denunciar, per exemple, que el centre no està complint amb aquest 25% de castellà, i pot passar que vostè em digui que això no es pot aplicar i que hi hagi un pare o una mare, o uns pares i unes mares, que denuncien una escola perquè no ho està aplicant.
De fet, el que hem dit nosaltres a les direccions és que la interlocutòria va dirigida al Departament d'Ensenyament. Per tant, és el Departament d'Ensenyament qui ha de donar resposta, i per tant, si es dona aquesta situació que diu vostè, bueno, us haurà de parlar amb la inspecció amb el Departament d'Ensenyament, no? Què hem demanat al Departament d'Ensenyament per evitar això que diu? Doncs, home, que protegeixi les escoles i que protegeixi les direccions. Per tant, segurament, més que un recurs, també haurà de fer altres mesures legislatives que permetin protegir les escoles, protegir les direccions i protegir també la convivència en una escola on, insisteixo, les llengües, ni el català ni el castellà, són un problema.
Vostè, que va formar part del govern català, que ha estat en la política del país, per tant, que entén com funciona la dinàmica dels partits, al Parlament de Catalunya hi tenim encallat un decret pel català, per donar-li sortida, transformar la immersió lingüística. És un acord que va estar treballat durant setmanes, pràcticament 2 mesos, on hi havia Junts, on hi havia Esquerra, on hi havia el PSC, hi havia els Comuns. Aquest acord, que semblava que estava fet i tancat, està encallat al Parlament de Catalunya. Vostè instaria els partits a desencallar-lo de manera urgent?
De fet, sí, ho hem fet i ho hem demanat, perquè, en el fons, si un 80%, o més d'un 80% dels diputats del Parlament de Catalunya creu que això o que aquest acord serveix per protegir el model, que el tirin endavant. És a dir, no hi ha excusa per no tirar-ho endavant.
Protegir el model és acceptar que la immersió ja no serà com era, però que se li ha de trobar un encaix nou?
Miri, si em permet, clar, n'hem parlat molt del model d'immersió lingüística, però de fet no hi ha un model d'immersió lingüística. La immersió lingüística és una metodologia educativa, com hi ha l'aprenentatge basat en projectes, l'aprenentatge interdisciplinar, el treball cooperatiu. És una metodologia que el que fa és, quan tu tens un col·lectiu d'alumnat que no té una llengua com a llengua de coneixement, fas una immersió, no?, perquè hi hagi un coneixement ràpid d'aquesta llengua i, per tant, no quedin sense poder accedir a determinats coneixements, etcètera, etcètera. Això, que s'ha fet infantil i primària, la immersió, però secundària, malgrat es digui, d'aquest mètode no s'aplica, perquè sempre s'aplica només infantil i primària, que és quan vols que facin aquest coneixement ràpid. Evidentment que s'ha de plantejar en termes diferents. No per res, per això que dèiem abans, l'immersió es va plantejar quan a les nostres escoles només hi havia o català o castellà, i ara hi ha 300 llengües. Això vol dir que no serveix, no? Segueix servint, perquè hem demostrat en tots aquests anys que, malgrat tota la gent, tots els nens que hem tingut que no coneixien ni català ni castellà, gràcies a la immersió, han acabat al cap de poc temps coneixent el català i el castellà i, per tant, aprenent a llegir, aprenent a escriure, resolent els seus primers problemes matemàtics. La immersió com a metodologia és útil, ha servit i seguirà servint, i, en tot cas, s'han de fer les adaptacions pedagògiques que calguin.
Som esclaus d'allò del català no es toca?
És que jo crec que són dos, dos debats diferents. En tot cas, aquest és un debat social, no? El debat pedagògic està en un altre nivell. El debat pedagògic és tenim una eina, que és la immersió, que infantil i primària serveix molt bé. Ha servit fins i tot en contextos diferents, que es pot revisar, només faltaria, entre d'altres coses, quin problema tenim ara, que la comunicació, per exemple, entre els joves i els infants és molt més elevada a través dels mitjans digitals que no pas era abans. I això es veu, les classes de P4 i P5, per exemple, els mestres sempre et diuen que costa molt que els nens prestin atenció en una activitat, o que costa més la lectura, la lectoescriptura, perquè estan acostumats a veure imatges, dibuixos animats, que passen molt ràpid. Però tot aquest debat ha de ser pedagògic, no creu? I no polític. Jo crec que aquest ha sigut el problema, que hem portat a debats polítics algunes persones interessadament o partits interessadament coses que haurien de ser 100% pedagògic. Jo crec que la societat, a les escoles, ens han d'exigir millorar les competències lingüístiques en català, castellà i anglès, tot i que en català i en castellà ja s'assoleixen, i en anglès també, que se'ns exigeixin com millorar-les. Però no se'ns pot exigir com hem de fer classes, en quin percentatge, per això que li deia, perquè és que les llengües...
Clar, però el problema és, suposo que el problema és que quan un us escolta els qui treballeu cada dia, no? I en sabeu, ho veu molt clar, però després el discurs que feu els qui sou en el terreny del dia a dia l'intentes compaginar amb el text de la sentència o d'aquesta interlocutòria i és molt complicat d'encaixar, em refereixo.
Segurament, i aquí qui ho ha d'encaixar són els responsables polítics, que aquesta és la seva feina, és a dir, jo deixaria els jutges que fessin la seva feina, els representants polítics que fessin la feina i que ens deixin els docents fer la nostra, no? Que cadascú treballi per aconseguir allò que ha de fer.
La Meritxell Ruiz és secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, és exconsellera d'Ensenyament. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí, senyora Ruiz.
A tu, Pol.
Que vagi molt bé. Molt bon dia. D'aquí a 6 minuts arribarem al punt de les 9 del matí. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 25% de català a l'escola, la interlocutòria per executar-la, o per com executar-la, que vam conèixer fa un parell de dies, encara no unes hores, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Són hereves, depenen d'una problemàtica, d'una denúncia de l'exministre d'Educació, Juan Ignacio Wert. Quan Wert era ministre, al capdavant de la Conselleria d'Ensenyament hi havia la consellera Irene Rigau. Senyora Rigau, com està? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
S'imaginava arribar a aquest punt?
No, el que m'ha agradat és sentir ara la Meritxell, perquè sentir una amiga que té el cap tan clar i ho explica tan bé sempre t'ajuda a situar-te. A veure, ni ella ni jo ni crec que ningú ens pensàvem arribar a aquest punt, el punt de que els tribunals de Catalunya poguessin substituir la voluntat popular democràticament representada.
És aplicable la sentència i la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia?
Sobre el paper diuen que ho aguanta tot, no?
Sí, fins que els papers i la realitat no coincideixen massa, diguem-ne.
Exacte. Llavors, una aplicació com la que busquen, mecànica, de que com a mínim un 25%, vol dir desfer molta feina feta i molt de camí fet. Per tant, jo crec que el que cal és saber exactament a què tenim obligació. I el que tenim obligació legal és que s'utilitzi el castellà en determinats moments també com a transmissió de continguts. I, per tant, crec que el que ha de ser aplicable a partir de la pròpia facultat legislativa del Parlament de Catalunya és decidir per Catalunya en quins moments, on, quan i de quina manera el castellà també pot ser llengua transmissora de continguts, allò que en diuen vehicular. Però sense perdre que el català és l'eix de gravetat, sense perdre que el català és la llengua normalment emprada.
Sí. El problema del text d'aquesta interlocutòria, no?, de la sentència, per exemple, que parla de, no sé, assignatures troncals, que és un llenguatge ja fins i tot una mica perdut, diguem-ne, no?, en la pròpia escola.
No, sap què passa? Que es nota que, com que ara la llei Wert ja ha quedat substituïda per una llei socialista, estan intentant estirar aquesta denúncia que ve de l'època Wert per veure si encara poden aplicar la filosofia del PP. I el PP tenia matèries troncals en el seu currículum. Ara no. Totes les matèries són vàlides. Qui és el TCJ per dir-te quina matèria s'ha de fer amb una llengua o amb una altra? Això ja queda clar, que no forma part d'aquest tipus de la justícia ordinària, no li correspon aquesta funció. Per tant, per mi hi ha una gran extralimitació del TCJ contra la que cal respondre d'una manera el més àmplia possible des del Parlament de Catalunya.
Creu que hi ha també desconeixement de la realitat educativa per part del TCJ, veient el text, diguem-ne, no? En com formula la interlocutòria, en el que li demana, per exemple, el govern espanyol que intervingui la inspecció, no? Quan tenen dos inspectors a Catalunya.
Sí, no, a més, l'altra inspecció no pot entrar als centres amb la legislació actual. No, el que hi ha és una voluntat claríssima de satisfer a uns col·lectius que deuen tenir molt propers, que són els que a l'entorn de Ciutadans van crear tot un debat artificial per tenir presència política, en el qual venien a dir que el castellà estava perillant a Catalunya. I, clar, això no s'ho creu ningú. I a sobre el que ha servit és perquè Ciutadans prengués una força artificiosa, que ja veu com ha acabat, i que ara doncs, agafarà el relleu altres grups que, en el fons, són antiautonòmics, que no creuen en l'estat plurinacional i que no creuen en les institucions catalanes. I a mi em sap greu que el TCJ s'alineï amb aquesta gent, acceptant que una associació que se'n diu per al bilingüisme o per l'escola bilingüe sigui interlocutora per aquest tema. Per tant, no em pensava arribar a una situació tan crítica.
Clar, la situació, diguem-ne, més enllà de les valoracions que en puguem fer, però és que se li ha de donar una resposta a la sentència i a la interlocutòria, més enllà, diguem-ne, del recurs que pugui presentar el govern i a l'espera del recorregut que pugui tenir. També és cert que el Parlament de Catalunya s'havia treballat amb un acord, amb un decret, per intentar donar justament, no?, una resposta, i vostè hi va estar treballant durant moltes setmanes.
Jo, miri, jo, a veure, jo soc una exconsellera, però soc una persona que m'he dedicat, que tinc l'escola molt endins i la llengua igual, no? I a mi el que em va semblar és que havíem de superar aquesta manera de fer del TCJ, i l'única manera que podíem era aprovar una llei, perquè el TCJ sobre una llei del Parlament no hi pot actuar. A partir d'aquí, buscar el màxim consens possible, perquè jo crec que la llengua necessita consens. I jo era partidària, i continuo siguent partidària, de recuperar el consens amb el PSC, amb Esquerra, amb Comuns, amb tots aquells partits, si pogués ser inclús el PP, però hi va haver vegades el PP que no hi va estar en contra de la llei de normalització, però que es va abstenir, doncs amb un paper discret, amb tots aquells que tinguin voluntat de mantenir que Catalunya és una comunitat convivencial i ben cohesionada.
És que vostè que s'ha dedicat molt a la política sap que en política les fotografies són importants, i aquest consens que vostè reclama té una fotografia on no hi és el PP, però sí que hi són diputats dels altres quatre partits.
La fotografia hi era, però no va durar gaire.
Clar, per això li deia, si creu que és el moment, diguem-ne, de reactivar aquella fotografia amb urgència, perquè des d'aquella fotografia ens hem anat donant temps, si em permet l'expressió, no? El Parlament de Catalunya allò està registrat, està a la mesa, i es va donant dies, però clar, pel camí el TSJ, diguem-ne, és implacable, no es pren dies.
Clar, no, quan tu tens un recurs i una execució d'una sentència, això fa el teu camí. Jo entenc que si haguéssim aprovat la llei ara no tindríem aquesta execució. Entenc que ho podíem haver evitat, políticament ho havíem d'haver evitat.
Clar, però aquí és just dir el problema el tenim perquè Junts per Catalunya no sabia desencallar aquesta problemàtica?
Jo no vull repartir culpes, jo faig una descripció. Jo li dic, no crec que ara tinguéssim aquesta interlocutòria si tinguéssim una llei aprovada.
És una llei que s'hauria d'aprovar, per tant, d'urgència.
Per mi sí.
Al marge de congressos que puguin tenir determinats partits? En un horitzó que no és a 15 dies?
El llegir no ens ha de fer perdre l'escriure. Una cosa no té res a veure amb l'altra. Tu cada vegada has de prendre les decisions amb el que ets i amb qui ets. si després l'any que ve canvies d'opinió perquè el teu partit ha canviat d'opinió, doncs ja faràs les modificacions pertinents. A veure, jo crec que s'ha de treballar en positiu, s'ha d'escoltar a tothom, a totes les entitats i a totes les organitzacions, però no es pot satisfer a tothom al 100%, però en canvi el que s'ha de procurar és donar protecció a les escoles i no traslladar el problema que políticament no resolen els partits en els centres docents.
Vostè s'imagina una escola en la qual els pares estiguin pendents de si els seus fills sumen hores o no sumen hores de castellà denunciant escoles que no compleixin o deixin de complir aquest 25%?
És que dit així, escolti, és que em posaria malalta, m'entén? Perquè, a veure, els pares han de poder confiar en l'escola, l'escola ha de complir la seva missió i ja hem hagut d'aguantar sentències personalitzades del 25% en una aula que hem procurat que no trenquessin la convivència, que es fessin amb la màxima discreció en espera d'una solució global que impedís que això anés creixent. No podem traslladar a l'escola aquesta indecisió i s'ha de prendre una des del govern, però el govern no en té prou, necessita el Parlament. I és per això que molts eren partidaris de fer tirar endavant una iniciativa que donés cobertura.
Exconseller, un plaer. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
A vostè. Encara som a temps de sortir.
Encara som a temps d'en sortir-nos. Doncs quedem-nos amb aquest missatge. Quedem-nos amb aquest missatge i a veure... Com a mínim, que el curs pugui acabar tal i com està previst, no? Perquè també ja no li demano, diguem-ne, perquè ja m'intueixo la seva opinió, però clar, ve de fer aquests canvis quan et queden 5 setmanes i mitja o 6 setmanes de classe, diguem-ne. És a dir, estem parlant de passant a fer una assignatura en castellà, parlaríem de fer-ne 12 sessions d'aquella classe, o 14.
Toni, això l'única cosa que demostra és que no interessa l'escola, que no es respecta la pedagogia, i que aquí el que hi ha és una utilització política de la llengua per part d'uns col·lectius. És simplement això, eh?
Irene Rigau, que vagi molt bé.
Fàcil bé.
Molt bon dia. Passen 4 minuts ja del punt de les 9 del matí. El Congrés dels Diputats ha començat ja la compareixença, sessió de control al govern. Primera interpel·lació del Partit Popular de Cuca Gamarra al president Pedro Sánchez. N'estem pendent aquí a Ràdio Estel. Us expliquem el que hi pugui dir Pedro Sánchez. I la seguim també en directe en temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel amb el Jordi Barbeta, amb l'Eva Pomares, amb l'Enric Sierra i amb un altre ull clavat al que passi també aquest matí al Parlament de Catalunya.